El matí. Bon dia, Catalunya. Alfred Einstein, el 14 d'agost de l'any 1945, va fer una fotografia que es conservarà per la història. Recordareu la d'aquell mariner que besava fervorosament una infermera a Times Square el dia de la victòria contra el Japó que liquidava la Segona Guerra Mundial. La foto és icònica, és aquell petó que segurament a molts pot recordar els estirats a la sorra a tocar del mar de Bar Lancaster amb Deborah Kerr a D'aquí a l'Eternitat. És una fotografia sobre l'amor, l'alegria, la passió. Va morir el mariner, que tenia 95 anys, que protagonitzava aquella fotografia a Times Square, aquell moment, i com tota fotografia, fa volar la imaginació. Una falsa imaginació, segons ell mateix va explicar. Perquè aquell mariner, que es deia George Mendonça, fa poc temps va relatar que, fruit de l'alegria del moment i de l'alcohol que portava, va fer un moviment que ara seria impossible que pogués passar, probablement, que és d'agafar la noia infermera que tenia al costat i besar-la apassionadament. Explico això perquè la importància de la fotografia és tant com el del text que l'acompanya. I el text que l'acompanya sempre és molt millor amb una fotografia. Ahir, al web de La Vanguardia, vaig llegir que l'agència de notícies France Press ha escollit les que, per aquesta agència, són les millors fotografies del 2022. He de dir que són esplèndides i espectaculars. Per exemple, una d'aquestes millors notícies de l'any és una imatge zenital d'un castell de la COP de la Colla de la Jove de Tarragona a la Tarraco Arena. Una altra, aquella fotografia meravellosa de la reunió entre Emmanuel Macron i Vladimir Putin al Kremlin el 7 de febrer, durant l'inici de la guerra a Ucraïna, amb aquella taula llarguíssima de color blanc i els dos mandataris, una a cada punta. O una altra de les fotografies de l'any és el clatellot de Will Smith a Chris Rock a la cerimònia dels Oscars. Però n'hi ha de doloroses. Fotos sobre la guerra, sobre la immigració, els immigrants intentant arribar a terra ferma, la penúria de la fam a l'Àfrica. És un àlbum amb un centenar de fotografies esplèndides. Un resum del 2022 amb molt poc text. Els fotògrafs són els encarregats de donar menjar a les notícies, però a la vegada han de veure com intrusos molts cops agafem el seu nom i cognom, no el diem i el que fem és empetitir la seva feina. Fotoperiodistes, potser n'haurien de dir, però sigui com sigui, són els qui acaben de fer brillar qualsevol informació. No és el mateix una informació en fotografia que una informació sense fotografia. Perquè, sens dubte, amb una fotografia, la vida s'entén millor. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que va fer la terra, que ja és dimecres 30 de novembre del 2022.
En un dia que vindrà marcat pel sol i per l'ambient hivernal, al migdia les màximes entre els 8 i els 13 graus, sensació marcada d'hivern a l'interior i amb tramuntana a l'Empordà que fluixarà fins a desaparèixer.
Molt bé, Muertolí.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, queden encara 8 quilòmetres de congestió a la ronda litoral per l'accident de primera hora en sentit nord a l'alçada de la Barceloneta i també continua la calçada tallada a la C-15 per un altre accident entre Mediona i Cabrera. Destacar també el tram de 10 quilòmetres de circulació lenta a l'AP-7 a Sant Cugat i al Papiol.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. D'aquí a menys d'una hora, a les 9, estarem pendents aquí al món a RAC1 del que passi al Congrés dels Diputats en la primera sessió de control que es fa després del ple de la setmana passada, marcat per aquella intervenció duríssima de Vox contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero, arran de les seves crítiques a la judicatura per l'aplicació d'aquesta anomenada ja llei del només sí és sí. Veurem què en diu Pedro Sánchez i què en diu la ministra Irene Montero després que ahir el Tribunal Suprem admetés que el nou text legal beneficia els delinqüents sexuals. Aquest és només un dels fronts que té oberts el govern d'Espanya, que avui de ben segur haurà de pronunciar-se també sobre la tragèdia de Melilla el juny passat, amb la mort de 23 persones que van intentar saltar la tanca per entrar a Espanya. Una nova investigació periodística internacional apuntaria que, contràriament al que va dir el ministre Fernando Grande Marlaska, alguna d'aquestes 37, perdó, d'aquestes 23 víctimes hauria mort en territori espanyol. Veurem, doncs, què en diu Marlaska. Tot plegat en temps de tertúlia avui al Món RAC1, Francesc Marc Álvaro, Xavier Melero, Anna Gómez, Ramon Rovira i Xavier Domènech. Però anem a pams. El Tribunal Suprem, com dèiem, pica la cresta al govern d'Espanya per l'aprovació d'aquesta llei. L'alt tribunal entén que amb l'aplicació de la nova normativa del sí és sí s'obre la porta a rebaixar algunes penes per delictes sexuals. El tribunal es va pronunciar ahir per primera vegada després que alguns jutjats ja hagin revisat a la baixa condemnes basant-se en el nou text. I ho va fer acceptant el recurs, recordeu, d'aquella violació grupal a Aranda de Duero, la que implicava dos exfutbolistes del club d'aquesta ciutat, l'Arandina. El cas és molt complex perquè el Tribunal Suprem ha augmentat les penes de presó, però admet que si no fos només, o sigui, si no fos pel només sí és sí, el càstig hauria estat encara més alt. Informa i ens ho explica des de Madrid Arnau Mañé.
El cas que ha revisat el Suprem és el de la violació de dos exjugadors de l'Arandina a una noia de 15 anys. Els fets van passar al novembre del 2017. Per aquesta agressió sexual, l'acusació demanava augmentar substancialment les penes de presó actuals, que eren de 3 i 4 anys, i el Suprem accepta l'ampliació de condemna fins als 9 anys entre barrots. Però atenció, perquè el tribunal avisa que si no fos per la llei del només sí és sí, és a dir, si estés en vigor la llei anterior, la sentència hauria estat de 10 anys de presó. O dit d'una altra manera, el Suprem assegura que el nou marc legal li impedeix aplicar la pena completa que li pertocaria amb l'anterior llei. D'aquesta manera, contradiu el criteri de la Fiscalia General de l'Estat, que recomanava no rebaixar les penes per delictes sexuals. Això sí, el Suprem avisa que la decisió no dicta doctrina i que, per tant, caldrà anar cas per cas per decidir què fer.
El govern espanyol manté oficialment la posició, si bé ahir la ministra de Justícia feia un gir tímid. Reivindica la importància de la llei del només sí és sí, però reconeixen que hi pot haver alguna rebaixa de penes perquè es canvia tot el model per tenir en compte, sobretot, les víctimes i la seva seguretat. Pilar López, la ministra de Justícia.
Al pivotar todo sobre el consentimiento, esto lo que ha llevado es a incluir lo que ya no es violento o intimidatorio dentro del concepto de agresiones sexuales y estirar el arco penológico. Y esto, lógicamente, ha supuesto que se tenga que hacer una redistribución de las penas. Que más allá de lo punitivo, esta ley lo que pretende es proteger a las víctimas.
I el PP, què diu el PP? Doncs demanar la dimissió de la ministra Montero, Cuca Gamarra.
Lo que llega es el momento de las disculpas a todas esas mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual. También responsabilidades políticas, porque lo que no puede ser es que estemos viendo día tras día el goteo de revisiones de sentencias con penas más bajas.
I a Catalunya ha arribat la primera sentència amb el nou Codi Penal en vigor. És de l'Audiència de Girona i els jutges aprofiten també per llançar una dura crítica a la nova llei del només sí és sí. Diuen que juntant el que abans eren abusos i agressions, ara les penes no diferencien prou entre els casos en què hi ha violència i els que no. En el cas concret, els jutges han condemnat un home a 2 anys i mig de presó per violar la seva exparella i va pagar-li per fer-ho. Amb el Codi Penal anterior, els jutges diuen que la pena aniria entre els 3 i els 6 anys de presó i amb l'actual entre 2 i 4, i en culpa directament al govern espanyol.
Conjuntando una serie de comportamientos de distinta naturaleza en un mismo precepto ha provocado una lectura a la baja de los mínimos que antes contemplaba la ley para las agresiones sexuales producidas con violencia, pues a la par contempla supuestos que antes eran abusos sexuales.
I tot i aquesta crítica de la possible forquilla entre 2 i 4 anys, els jutges es decanten per la banda baixa amb la pena final de 2 anys i mig de presó. A tot això, per ser l'acusada d'haver insultat i vexat els veïns perquè eren homosexuals, ha acceptat un any de presó i una multa de 720 euros. La defensa i la fiscalia van arribar ahir a un acord i no haurà d'entrar a presó si no comet cap delicte durant els pròxims 2 anys. A més, haurà de fer un curs en matèria d'igualtat i d'orientació sexual. També haurà d'indemnitzar les víctimes amb 1.000 euros cadascuna. 8 i 9 minuts, avui es farà l'autòpsia al cadàver esquarterat que hi van trobar dins d'una maleta en un contenidor de l'esquerra de l'Eixample de la ciutat de Barcelona, tal com han explicat fons de la investigació a RAC1. Els investigadors esperen que això ajudi a aclarir qui és la víctima i com va morir, per exemple, detallant quant de temps feia que havia mort o quina eina es va utilitzar per esquarterar-lo. De moment, Segons llegim a La Vanguardia, els agents saben que per les característiques de les restes, un torsno havia passat poc temps des de la mort. A més, era de pell blanca. Això serveix per descartar dues de les possibilitats que hi havia damunt la taula. Que fos el cadàver bé del jugador de rugby britànic que va desaparèixer a Barcelona i que no se'n sap res, o bé d'un altre jove que els Mossos busquen a Lleida. La policia ja ha examinat el contenidor on va aparèixer i també la resta de contenidors de la zona, però no hi ha trobat més parts del cos. Ara introduiran les mostres d'ADN que han pres el cos de la víctima a les bases de dades per buscar coincidències que puguin explicar de qui és el cadàver. Informa Laia Framis.
El cos el va trobar un home que buscava ferralla en un contenidor de rebuig situat entre Casanova i l'Avinguda Roma. L'home estava remenant amb un pal, va notar que hi havia una maleta que pesava i en obrir-la va descobrir el cadàver. Llavors va avisar del que havia trobat a un treballador d'un estanc proper a qui coneixia i aquest va aturar una ambulància que passava per allà per avisar-los de que havien localitzat un cos. Els sanitaris ho van confirmar i van avisar la Guàrdia Urbana i també els Mossos d'Esquadra. Un cop retirat el cadàver, els agents se'n van endur també aquell contenidor i els de la vora perquè la policia científica els pugui revisar a fons. Ara també analitzen les càmeres properes per intentar trobar imatges de qui va llançar la maleta. Avui s'espera que la policia faci arribar un primer informe del cas a la jutge instructora.
D'aquest tema i de l'estranya desaparició que ara parlàvem fa uns moments del jugador de rugby britànic que va desaparèixer fa unes setmanes a Barcelona, en parlem amb el cap de societat de RAC1, Benet Iñigo, i amb la redactora de successos de La Vanguardia, Maica Navarro. Escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Cullell.
Ara mateix el tors de Casanovas Aragó és només el punt de partida d'una història impossible d'endevinar per molta imaginació que es tingui. Si mirem antecedents de cadàvers trobats en contenidors a Barcelona, tenim un ajustament de comptes per droga el 2008 i un crim masclista el 2009. No es pot saber encara qui i per què va matar aquest home, per què el van esquarterar i on es va llançar la resta del seu cos, si és que mai es pot trobar. A partir de l'autòpsia i del treball de la policia científica s'intentarà identificar la víctima, un procés que tan aviat pot ser molt breu com es pot allargar indeterminadament. Estem davant d'una investigació, no d'una pel·lícula. Per això, abans de caure en la tentació de fer alarmisme per la inseguretat ciutadana, s'ha de dir que el fet que ens ocupa és excepcional. No es pot vincular ni als furs de carrer, ni a l'increment de baralles amb arma blanca, ni als robatoris amb violència que existeixen i que són un problema, sens dubte. Un esquarterat, de moment, és un interrogant. Quan es conegui la història que hi ha al darrere, es podrà valorar si és una excepció o, esperem que no, una tendència.
3 minuts i un quart de 9 del matí, la directora del CNI es va negar ahir a respondre cap pregunta sobre el Catalan Gate al Parlament Europeu. La màxima responsable de la intel·ligència espanyola va comparèixer a la Comissió d'Investigació de l'Eurocambra per parlar de l'ús del sistema Pegasus i tota la insistència dels eurodiputats va justificar el seu silenci perquè diu que l'únic lloc on pot respondre és el Congrés. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Era la compareixença més esperada. Els eurodiputats li van fer més de 28 preguntes relacionades amb el Catalan Gate, però la directora del CNI no en va respondre cap. El més contundent, l'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, que, per exemple, volia saber si encara estava sent espiat. Però Esperanza Castelleiro ahir va anar per la via ràpida i no va respondre res, emparant-se la legalitat espanyola.
¿Tiene usted Pegasus? ¿Tiene el CNI Pegasus? Realmente, ¿puede usted garantizar que hoy no estamos siendo espiados aún?
Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia constituyen información clasificada con el grado de secreto. Esta es la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo. Lo puede hacer en ningún otro lugar que no sea la Comisión de Secretos Oficiales.
En la comissió d'ahir també va comparèixer l'advocat Andreu Van den Einde, que va denunciar l'immobilisme del govern espanyol per aclarir l'espionatge a dirigents independentistes, però que, en canvi, va retreure a Moncloa que sí mostrés predisposició per investigar el presumpte espionatge de Marroc a Pedro Sánchez i a dos dels seus ministres.
Després d'aquesta comissió, en un vídeo a Instagram, el president Puigdemont va lamentar la manca de respostes de la directora del CNI.
De comparèixer ho ha fet, de connectar-se s'ha connectat. El que passa que això i res és el mateix, perquè s'ha negat a respondre a cap de les gairebé 30 preguntes que li han formulat els eurodiputats. No n'ha respost ni una. Amb un acte de menyspreu, de fet, cap a la institució del Parlament Europeu. I amb un acte que revela, també, que el govern espanyol, que l'estat espanyol té moltes coses a amagar.
Carles Puigdemont creu que l'actitud de Castelleiro és una falta de respecte cap als eurodiputats i a la cambra. Ara sentim Puigdemont, doncs bé, el seu advocat Gonzalo Boye nega cap mena d'implicació en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco i assegura que tot plegat és un muntatge que busca perseguir-lo per ser lletrat de l'expresident. En una entrevista al 324 destacava que la causa es va dirigir contra ell tan bon punt Carles Puigdemont va aconseguir evitar l'extradició a Alemanya.
Esta causa se dirige contra mí después de que ganamos en Alemania. Así de simple. Y no es el único problema que estoy teniendo desde el 2017. Entradas y registros en mi casa, asaltos en mi despacho, insultos, amenazas, inspecciones de todo tipo, hackeos del teléfono y de los ordenadores. Y ahora me piden casi más que por un homicidio, ¿eh? Cada cual tiene que vivir con su conciencia. Ahora, si ellos creen que a mí me van a atemorizar, están muy equivocados.
La Fiscalia demana per Gonzalo Boye 9 anys i 9 mesos de presó i també que l'inhabilitin com a advocat per un cas vinculat al narcotràfic. L'acusen de blanquejar diners de Seto Miñanco ara fa 5 anys, Benet Íñigo.
L'any 2017 la policia intercepta a Barajas 900.000 euros en efectiu provinents de Colòmbia. Boye, com a advocat de Seto Miñanco, els reclama i diu que provenien d'un negoci legal presentant uns contractes que, segons la Fiscalia, no tenen cap sentit. Ell va dir en instrucció que són els documents que li va donar el seu client, però el fiscal no s'ho creu i el situa com a servei de l'operació. Es basa en la declaració d'un dels responsables del sistema de transport de diners de la banda i que quan ja estava a la presó va demanar declarar de nou i va assenyalar l'advocat. Era quan Boye ja defensava Puigdemont i per això ho entenc com una maniobra justament per aquest motiu. A més dels gairebé 10 anys de presó i la inhabilitació, li reclamen una multa de 3 milions d'euros. El judici, encara sense data, es farà a l'Audiència Nacional i tindrà una cinquantena d'acusats. El líder del grup, per cert, Seto Miñanco, li demanen 31 anys de presó.
Encara relacionat amb el procés, la Fiscalia recorre al Tribunal Suprem l'absolució de Roger Torrent i a la seva mesa del Parlament. Creu que el Tribunal Superior de Justícia els hauria d'haver condemnat per desobediència i que els jutges han interpretat malament els fets. Ara tot queda, aquest cas, en mans del Suprem. Un quart i un minut de nou. A la Xina aquesta matinada hi ha hagut nous enfrontaments entre manifestants i agents de la policia. Atenció, vestit amb epis, com si fossin metges en plena pandèmia del coronavirus, per protestar contra les mesures que pren Pequín en el marc de la política de Covid-0 que manté el gegant xinès. Els aldarulls han succeït a la ciutat de Guangzhou, de 15 milions d'habitants, un dels epicentres dels últims rebrots al país. Els manifestants han llançat ampolles de vidre als agents i aquests han contestat disparant projectils de gasos lacrimògens. Enmig de les protestes, el govern xinès admet que les fortes, fortíssimes restriccions han afectat la salut mental dels xinesos i per això obre la porta a suavitzar-ne algun. Alguna, ara bé, descarta del tot canviar el gruix de les mesures. Asseguren que els problemes que hi hagi pogut haver són per com s'ha d'aplicar, com s'ha aplicat aquesta política, alguns cops de manera excessiva, diuen, i no per la idea de la política en si. La Comissió Nacional de Salut defensa que la direcció que porta el país és la correcta i que les quarantenes es rebaixaran tan aviat com ho permeti el nombre de casos. Per això diuen que cal fer una aposta clara per la vacunació. A la Xina, però, només un 65% dels que tenen més de 80 anys estan vacunats. I només 4 de cada 10 han rebut la dosi de reforç. Per si no fos prou, l'efectivitat de les vacunes que es fabriquen a Xina és molt inferior a la resta del món. Al carrer, però, ho han rebut amb molt escepticisme i és que són paraules que arriben després que el govern de Xi Jinping hagi fet servir mesures dràstiques per frenar les manifestacions dels últims dies. La policia ha posat tanques a bona part dels carrers de ciutats com ara Pequín, Shanghai o Hong Kong i fins i tot ha començat a aturar joves pels carrers. Atenció a França també, perquè a França ja es preparen per a una nova onada de la pandèmia del coronavirus. Serà la novena. Així ho ha dit tal qual la primera ministra, Elisabeth Borne, que ha demanat als ciutadans que tornin a utilitzar la mascareta al transport públic i, sobretot, quan comparteixin espai amb persones vulnerables. Les dades dels últims dies reforcen el missatge del govern de Macron. A l'última setmana, a França, han augmentat gairebé un 50% els casos de Covid, un 10% els ingressos a l'hospital i un 20% les visites a urgències. Això a la Xina i França, però a Catalunya el que més preocupa ara mateix continua sent el brot de bronquiolitis. El Biocoms de la UPC pronostica que s'arribarà al pic de casos abans de 10 dies. És la previsió que fa després de les últimes dades el Departament de Salut, que apunten que la transmissió d'aquesta bronquiolitis comença a frenar. Encara hi ha molts contagis, però cada cop creixen més lentament. Si fa 15 dies els casos de bronquiolitis van créixer un 35%, la setmana passada van fer-ho menys de la meitat, un 15%. Unes xifres que indicarien que de mica en mica s'estaria arribant al pic. Ara bé, la incidència acumulada continua molt amunt. Pel que fa als nens de menys d'un any, ja supera els 2.200 casos per cada 100.000 nadons. De fet, el cap de servei de malalties infeccioses de Can Ruti, Roger Paredes, reconeixia que les consultes de pediatria estan al límit, ho deia aquí al Món RQ.
Aviat arribarem al pic, però sí que és veritat que a dia d'avui aquesta bronquiolitis, que és una malaltia que causa un virus que es diu virus respiratori sincitial, doncs està afectant a bastants nens i també en alguns adults i està posant pressió en els serveis d'urgències i l'atenció primària.
Mentrestant, també creix la grip, que ja és el segon virus que més circula després del de refredat. Ara bé, segons Salut, la transmissió de la malaltia encara és d'un nivell epidèmic baix. I el Covid es manté estable d'una setmana cap aquí, a les UCIs hi ha 3 persones més. A tot el país ara hi ha 27 malalts crítics. Per cert, que Twitter ja no prohibirà la desinformació sobre el Covid. La companyia d'Elon Musk ho ha anunciat en un comunicat breu. Explica que des de dimecres de la setmana passada, és a dir, de fa avui una setmana, ja no contextualitza o elimina les notícies falses que hi ha sobre el coronavirus. Aquesta xarxa social d'Elon Musk ho va començar a fer al principi de la pandèmia del coronavirus amb la incertesa de frenar qualsevol informació falsa en un moment que hi havia una especial incertesa. Entre el gener del 2020 i el setembre de l'any 2022, la Twitter assegura que ha bloquejat més de 11.000 comptes i, de fet, havia eliminat, atenció, més de 100.000 missatges. 8.20, atenció a aquesta dada que ens ha cridat molt l'atenció, però molt vol dir molt. El 55% dels joves, 55% dels joves que tenen entre 18 i 30 anys, inverteixen regularment en criptomonedes. El 55% entre 18 i 30 anys. Ho diu una enquesta de la plataforma d'inversió en línia XTB, en què han participat 1.500 joves de tot l'estat. La majoria dels enquestats, 7 de cada 10, asseguren que les monedes virtuals els generen confiança. I en general diuen les prefereixen al davant d'altres productes més tradicionals com les accions en borsa o els fons d'inversió. Tot i em vaig quedar molt sorprès perquè en una discoteca de Barcelona, una de les grans discoteques de Barcelona, que és la discoteca Opium, quan baixes les escales hi ha un caixer de criptomonedes i a l'altre cantó, un caixer de diners. Que dius, bueno, un caixer de diners a l'interior d'una discoteca pot estar-hi, però no, només faltaria. I sí, també va sobtar que hi havia un caixer de criptomonedes en aquesta discoteca. Tot això ho dic perquè la Comissió del Mercat de Valors ha avisat dels riscos d'invertir en criptomonedes i les qualifica d'inútils i de buides de contingut. El regulador carrega contra els suposats gurús que promouen les inversions en monedes digitals, com ara els influencers, que les publiciten sense avisar del perill que també representen, tot plegat després de la fallida de FTX, una de les grans plataformes mundials de criptomonedes. Les 8 i 21 minuts. Anem a Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC 1.
Ja tenim definits els dos primers encreuaments dels vuitens de final del Mundial de Futbol. Per una banda, Anglaterra jugarà contra el Senegal i per l'altra, els Estats Units s'enfrontaran als Països Baixos. Tot plegat en una jornada en què Gales, l'Iran i l'Equador es van afegir al Qatar i al Canadà com a seleccions eliminades. I avui juga l'Argentina de Leo Messi contra la Polònia de Robert Lewandowski en directe a RAC 1. Anem a pams.
Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
Els Estats Units i l'Iran es jugaven la classificació pels vuitens en un partit marcat pels xantatges del govern de l'Orient Mitjà als seus jugadors i famílies, tot plegat amb l'objectiu de controlar les reivindicacions socials dels futbolistes que ja fa dies que protesten contra la repressió que hi ha a les dones al seu país, alhora que demanen que respectin els drets humans. Doncs bé, finalment els jugadors iranians van obeir l'amenaça, van cantar l'himne, però no van evitar caure eliminats a la fase de grups. En qualsevol cas, ara els americans s'enfrontaran als Països Baixos, que van superar sense problemes el Qatar per 2-0 amb un gol de Frenkie de Jong. També va jugar Memphis Depay i cap dels dos va acabar en cap problema físic. Per cert, Qatar se'n va del seu primer Mundial com la pitjor selecció de la història. De fet, és la primera anfitriona que no guanya cap dels tres partits de la fase de grups. Dels Països Baixos i de Frenkie de Jong en té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Doha, el Daniel López.
Doncs sí, Frenkie de Jong ha estat titular als tres partits en aquest Mundial, indiscutible pel seu seleccionador Louis van Gaal. Ahir, a més, va fer un gol contra Qatar. De Jong va atendre RAC1 a la zona mixta de l'estadi Al Bayt. Va dir que es troba bé físicament, que creu que poden guanyar el Mundial, i va parlar també de la selecció espanyola, on hi juguen un bon grapat de companys seus al Barça.
España está muy bien, juega muy bien, son uno de los favoritos, creo, y si siguen así pueden llegar lejos.
La selecció neerlandesa va derrotar Qatar 0-2 i es va assegurar el pas a vuitens de final del Mundial com a primera de grup. Els de van Gaal jugaran ara contra els Estats Units.
Aquest Estats Units-Països Baixos, que deia el Damià, es jugarà dissabte i l'endemà Anglaterra i el Senegal. Un altre dels vuitens de final, després de deixar sense opcions Gales i l'Equador, respectivament. Sí, com sigui, les classificades ahir s'afegeixen al Brasil, a Portugal i a França com a països que jugaran els vuitens de final. Avui es resolen dos grups més. A les 4 de la tarda i a RAC+1, França-Tunísia i Dinamarca-Austràlia. França, recordem, ja classificada la resta juguen l'altre bitllet. I atenció, perquè a les 8 del vespre i en directe a RAC1, l'Argentina de Leo Messi es juga la classificació en un cara a cara davant la Polònia de Lewandowski. Els números són senzills. Si els argentins perden, se'n van cap a casa. Si guanyen, queden primers de grup, i si empaten, ja no depenen de si mateixos. El partit l'emet en obert a la visió espanyola. A l'altre partit del grup, la selecció mexicana jugarà contra l'Aràbia Saudita. Tant uns com els altres també tenen opcions de passar. I en un altre sentit, demà la francesa Stephanie Frappart es convertirà en la primera àrbitra que xiula un partit d'un mundial masculí. Serà l'Alemanya Costa Rica, que coincidirà a les 8 de la tarda amb l'Espanya a Japó. Recordeu que el partit d'Argentina d'avui de Leo Messi contra Polònia i també el partit de demà d'Espanya, Japó i Alemanya, Costa Rica, els dos en directe per RAC1. Tot això per una banda. Per l'altra, ahir al Món a RAC1 vam parlar amb l'espontani que va saltar durant el Portugal-Uruguai, lluint diversos missatges reivindicatius a la samarreta. És italià, es diu Mario Ferri, i ens va explicar que el president de la FIFA, Gianni Infantino, el va ajudar personalment perquè l'alliberessin.
Esta noche Infantino è venuto da me per aiutarmi.
Al mateix Infantino?
È venuto quando la polizia me prendò. Io ho avuto grandi problemi con la polizia, ma Infantino è venuto e ha risolto la soluzione.
Això deia en aquest programa el espontani que va saltar. També va reconèixer que volia saltar l'Espanya-Alemanya per acostar-se a Sergio Busquets, però que li va semblar que li va ser impossible. I entre aquestes reivindicacions també n'hi ha la dels treballadors que han mort a Qatar per construir els estadis. Fa més d'un any, el The Guardian publicava que més de 6.500 havien mort, però el Qatar ho desmentia. Doncs bé, ahir el secretari general del comitè organitzador va reconèixer entre 400 i 500 morts relacionats amb el Mundial, totes elles de treballadors estrangers, però de seguida el mateix comitè va matisar la xifra. Diu que només 40 corresponen a treballadors vinculats al Mundial i que la resta no tenen res a veure. A tot això, atenció a aquestes dues pinzellades. La primera la trobem al Mundo, que explica que la principal empresa energètica d'Alemanya ha tancat un acord amb Qatar per importar 2.000 milions de tones de gas anuals durant 15 anys. El govern alemany no hi ha participat directament, però sí que ha donat el vistiplau a la operació. D'altra banda, els Estats Units han aprovat una prevenda d'armes, també a Qatar, per valor de gairebé 1.000 milions d'euros. El paquet d'armes que poden arribar a Doha inclou sistemes de defensa aèria contra drons, munició i formació del personal militar. Washington defensa que l'operació amb Qatar reforça els objectius de política exterior i de seguretat nacional a l'hora de millorar la seguretat d'un país amic que és clau per l'estabilitat i el progrés econòmic de l'Orient Mitjà. Ja podem anar amb banderes, ja podem anar amb reclamacions, ja podem anar amb els drets humans, però acord d'Alemanya amb Qatar i acord dels Estats Units amb Qatar.
Històries de rentar roba amb Detersolín.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolín Esport.
Així m'agrada. Detersolín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
8:27, ho dèiem fa poca estona, avui al Congrés també estarem pendents del que pugui dir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que compareix per tornar a donar explicacions sobre la mort de 24 persones a la frontera de Melilla a finals de juny. Ho fa un dia després que una investigació internacional de periodistes en què ha participat el país hagi arribat a la conclusió que almenys una persona podria morta de territori espanyol. La versió del govern de Pedro Sánchez sempre està en negar que hi hagi hagut cap mort a Espanya, però la investigació conjunta del País, Le Monde, Spiegel i Enes ho posa en dubte. El reportatge recull imatges i testimonis de l'intent massiu per creuar la frontera cap a Espanya que confirmarien que la llau humana que hi va haver va ser a la porta que separa el Marroc i Espanya. A més, un testimoni assegura que, com a mínim, una persona va morir en territori espanyol, una versió que corroboraria en un dels vídeos dos policies del Marroc que hi havia en aquell moment al lloc dels fets. El ministre Marlaska diu que allò era terra de ningú, una afirmació que no s'ha atrevit a contradir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, aquesta nit a la SER.
Están en disposición de garantizar que no hubo muertos en suelo español.
Nosotros lo que decimos es que no los hubo y lo que hemos hecho ha sido conceder la posibilidad a todo el mundo de que vea las imágenes y ponernos en manos de las investigaciones oficiales que está llevando a cabo la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Vamos a dejar que esas investigaciones terminen y concluyan.
En qualsevol cas, Grande Marlaska s'haurà d'enfrontar avui al Congrés a una oposició que li demana que plegui per les seves suposades mentides sobre l'incident a Melilla. El Senat Senat dels Estats Units aprova una llei per blindar parcialment el matrimoni homosexual. L'acord entre demòcrates i part dels senadors republicans no garanteix que dues persones del mateix sexe es puguin casar, però obliga que tots els estats reconeguin els matrimonis que s'hagin formalitzat a territoris on siguin legals. Aquest pacte arriba arran del risc que la majoria conservadora del Suprem decideixi eliminar-lo com a dret constitucional. La nova llei dicta que si el Suprem revoca la seva doctrina i el matrimoni homosexual deixa de ser un dret constitucional, un estat sí que podria impedir a les parelles homosexuals casar-se al seu territori, però no podria discriminar les que s'han casat ja legalment en un altre estat. L'acord no és un blindatge complet al matrimoni homosexual, com volien els demòcrates, però és el pacte que han arribat per aconseguir prou suports de senadors republicans. El pla de Joe Biden és aprovar la norma com més aviat millor a la Cambra dels Representants, on encara té majoria. L'electricitat s'ha encarit d'ahir avui gairebé un 40% de cop, i avui de mitjana es pagarà a més de 200 euros el megawatt hora una altra vegada. El preu disparat de la llum aquest 2022 ha fet baixar el consum elèctric a Catalunya. Empreses i famílies, fa mesos que fan mans i amànigues per gastar el mínim d'electricitat possible. Es fa servir menys electricitat que el 2019, tot i que a començaments d'aquest any s'havia recuperat el consum previ a la pandèmia del coronavirus. Són dades d'Endesa, la distribuïdora principal a Catalunya, a les quals ha tingut accés RAC1. Montse Martí.
El consum elèctric a Catalunya continua per sota que abans de la pandèmia. De l'1 de gener al 22 de novembre s'ha situat als gairebé 38.185.000 megawatts hora i abans de la pandèmia s'havia arribat gairebé als 41 milions. El responsable del Centre de Control d'Alta Tensió a Catalunya d'Endesa, Alfons Molero, diu que el descens en el consum es nota sobretot des que va esclatar la guerra a Ucraïna a final de febrer.
Amb el tema d'Ucraïna s'ha notat, per exemple, aquest estiu, que hem tingut un estiu molt calorós, hauríem tingut una mica la demanda bastant més alta del que ha sigut, perquè s'ha mantingut al mateix nivell que l'any passat, que estava en any ple pandèmic total. Tot i la calor que hi ha, la gent s'ha contingut bastant. L'hivern, aquest actual hivern del, bueno, el passat que hem tingut, van baixar un 8% respecte a l'hivern anterior, que estàvem enmig de la pandèmia, i això és degut als preus.
El dia que s'ha consumit més electricitat a Catalunya aquest any és el 18 de juliol. Durant la pandèmia el consum elèctric va caure més d'un 9% i en els dos anys de pandèmia el pic de consum es va traslladar a l'hivern.
El govern de Catalunya ha aprovat un paquet de mesures per impulsar el català tant en l'àmbit públic com el privat. Van des de formar els nous professors de secundària en com gestionar la immersió i els sanitaris perquè tinguin en català, fins a oferir a les empreses que no compleixen les normatives que formin els treballadors en comptes de pagar les multes lingüístiques. Les mesures les va presentar Pere Aragonès després de la reunió extraordinària del Consell Executiu. El president va comparèixer amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per donar-ne els detalls des de l'Institut d'Estudis Catalans, que és on es va reunir el govern. Entre les 100 mesures, algunes ja estan en marxa. Inclouen molts sectors, com ara autoescoles, comunitats religioses i comerços. Marc Martínez Amat.
El govern reconeix que no s'havia parat prou atenció al català i ara diu que vol ser el primer a fer els deures amb aquest recull de mesures. En l'àmbit públic aposten per un pla d'impuls de l'ús del català entre els sanitaris, amb cursos específics, i també per als serveis d'atenció a la gent gran. També es farà una enquesta per saber com el fan servir els Mossos d'Esquadra i els bombers. Pel que fa a l'ensenyament, la principal novetat és formar els futurs mestres.
Dins del màster de formació del professorat de secundària s'introduirà aquesta formació en immersió i gestió del multilingüisme per tal que tots els docents tinguin eines per mantenir el català davant de les situacions diverses que hi ha a les aules.
D'altra banda, han anunciat que faran una campanya pública de sensibilització l'any que ve i d'altres d'específiques de foment del català en l'esport, en les comunitats religioses i en l'àmbit de la justícia. I també un pla per a les autoescoles. Pel que fa als comerços, es modificarà el codi de consum per reforçar l'obligació de poder atendre els clients i tenir la informació en català. I pels que no ho compleixen, hi ha aquest canvi. En comptes de multes, proposen sensibilitzar els treballadors.
El nostre objectiu no és sancionar per les infraccions i, per tant, el que volem fer és aquest decret perquè es pugui substituir el pagament per formació. És a dir, en comptes de pagar la multa, la mateixa empresa pugui formar el seu personal pel mateix import i, per tant, nosaltres el que volem, en realitat, és que hi hagi aquesta disponibilitat lingüística a l'empresa.
Segons les dades del govern, aquest any s'han posat 33 multes a comerços per no atendre o rotular en català i l'any passat hi va haver 1.400 denúncies i actuacions d'oficis per incompliments, tot i que la majoria queden arxivades.
En clau sobre cultura, no en aquest cas catalana, sinó cultura de l'Estat, els últims informes del Ministeri de Cultura i de l'ESGAE sobre hàbits culturals revelen que l'activitat diària preferida per la gent és mirar la tele. Gairebé 8 de cada 10 persones ho fan almenys una vegada al dia. Per contra, la lectura continua perdent aficionats. Gairebé el 62% d'enquestats assegura haver llegit almenys un llibre en 12 mesos. Això és 6 punts menys que fa 2 anys. Aquesta mateixa dada revela que el 38% no llegeix cap llibre a l'any. gairebé 5 de cada 10 persones no llegeix cap llibre. El cinema sembla que recupera encara pitjor de la pandèmia del coronavirus, perquè l'any 2021 cada ciutadà no va arribar a veure ni una sola pel·lícula al cinema, i això que va veure, i que veure pel·lícules va ser l'activitat preferida durant el confinament per la pandèmia del coronavirus. Això era a través de la televisió i de plataformes en línia. Ara mateix, 5 de cada 10 usuaris estan subscrits almenys a una plataforma. El que, en canvi, suma cada vegada més aficionats són els videojocs, perquè la meitat dels enquestats, d'entre 15 i 70 anys, diu que hi ha jugat almenys una vegada els últims 3 mesos. El Primavera Sound ha anunciat els grans noms que tindrà l'edició de l'any que ve. Serà la primera compartida entre Barcelona i Madrid, i entre els caps de cartell hi ha grans noms com Rosalía, Blur, Pet Shop Boys, Calvin Harris, Kendrick Lamar, Halsey Richards, Maneskin, Caroline Polatech o els ja anunciats de Peix Molt. Els britanis tornen als escenaris després de 5 anys separats i protagonitzaran la jornada inaugural de dimecres i repetiran tant a Barcelona com a Madrid. El cartell de l'any que ve agruparà més de 200 artistes tant a Barcelona com a Madrid, i és pràcticament paritari, però amb molt poca representació catalana. Tan sols una quinzena d'artistes són d'aquí, per estem parlant d'un 6% del total. El festival aposta per una programació gairebé idèntica a Barcelona i a Madrid, amb una barreja d'estils que inclouen pop, punk, reggaeton o K-pop. D'aquesta manera, els grans caps de cartell es podran veure de l'1 al 3 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona. Ara bé, una de les úniques catalanes, Bad Giel, és de les poques artistes que només tocarà a Madrid i no a Barcelona. L'organització també confirma que mantindrà el Primavera a la ciutat, que durant tota la setmana programarà concerts a sales tant a Barcelona com a Madrid. I la nova edició de la Bienal Ciutat i Ciència, que des de fa un parell d'anys es fa a la ciutat de Barcelona, també tindrà seu a Madrid, i ho farà petició de l'Ajuntament barceloní, que vol compartir la capitalitat del projecte per estrènyer llaços amb altres ciutats com Madrid. L'equip de govern ha explicat que la coordinació amb Madrid no s'articularà ni amb l'Ajuntament d'Almeida ni amb la comunitat autònoma que presideix Díaz Ayuso. El col·laborador serà el Círculo de Belles Artes, que té finançament pel conveni de cocapitalitat cultural i científica que comparteix la capital de l'Estat amb Barcelona. La tercera edició de la Bienal serà del 21 al 26 de febrer. 37 minuts, Hisenda guanya el primer salt en la seva picabaralla contra el Rubius per haver pagat menys impostos dels que li tocaven. Tot i que de moment no hi ha sentència ferma, el Tribunal de Superior de Justícia de Madrid dona la raó a l'agència tributària i ha obligat el youtuber a posar al dia la seva situació fiscal. El cas es remunta al 2013, quan Rubius va tributar els seus ingressos a través de la seva empresa en lloc de fer-ho amb IRPF, per pagar menys impostos. Hisenda va començar una inspecció 2 anys més tard i ara el Tribunal madrileny confirma la seva versió. Els Mossos d'Esquadra han detingut una organització criminal que utilitzava nadons per ocupar pisos i evitar el desnonament immediat. Segons l'inspector Josep Navarro, tot plegat era una funció teatral. Al cap d'uns dies, la mare i els nens marxaven i la banda llogava el pis a d'altres persones.
Esperar que vinguin els Mossos, que obrin la porta, que vegin un nen petit plorant. Quan dic això, veritat, feien plorar els nens darrere la porta perquè la policia els escoltés. Quan aquella persona, amb el nen o la nena, fins i tot nadons, ja deien, ja han vingut la policia, buidar un altre cop aquella escena que havien fet i entrar gent a gaudir d'aquest habitatge.
Els pisos ocupats eren de bancs i caixes, i com a llogaters buscaven persones sense papers que no tenien cap altra manera d'accedir a un pis. Podien facturar fins a 24.000 euros mensuals. Benet.
Els tres arrestats com a líders del grup buscaven el pis, en comprovaven la propietat, buscaven el llogater i coordinaven la resta de l'equip. Per exemple, quan ocupaven tenien a disposició tres mares amb fills petits a qui donaven 500 euros per anar immediatament. També pagaven qui punxava la llum o canviava el pany. I com qualsevol immobiliària, llavors començava el negoci, amb quatre possibilitats, segons l'inspector Josep Navarro.
Depèn del tamany del pis, rellogaven habitacions. Parlem d'entre 200 i 500 euros per habitacions. Hi ha altres casos que llogaven el pis sense. Sovint també hem detectat que el que feien era vendre aquest pis ocupat. Dono la clau i em dona 5.000 euros i jo m'oblido de cobrar-te cada mes. Què passa amb el propietari? Doncs sovint renunciava a l'acció penal i acabava el pagament d'alguna quantitat. entre 8 i 10.000 euros.
Però si després de pagar el banc no blindava el pis, la banda el tornava a ocupar i tornaven a començar. També miraven molt a qui llogaven. Volien gent tranquil·la per evitar conflictes amb els veïns i segones visites de la policia que destapessin la farsa. Els 9 detinguts pels Mossos, entre ells els 3 líders del grup, han quedat en llibertat.
De fet, a Barcelona, més de 700 persones malviuen en locals ocupats. Són 551 adults i 152 nens, són dades de l'Ajuntament, que aquest matí publica el periòdico. Les xifres són més baixes que ara fa un any, però les entitats socials alerten que no és que les famílies hagin trobat un habitatge digne, sinó que han marxat fora de Barcelona. Cert que els barcelonins suspenen la mobilitat a la ciutat, almenys això assenyala l'últim estudi del Reial Automòbil Club de Catalunya. Segons els resultats, 2 de cada 3 ciutadans creuen que és més complicat moure's per la ciutat. Sobretot ho atribueixen als canvis que hi ha hagut els últims anys amb l'arribada dels patinets elèctrics, el creixement de l'ús de les bicicletes i la reducció del trànsit rodat en alguns carrers. El president del RAC, Josep Mateu, creu que els conductors no saben què han de fer.
El que ha sigut un caos els últims mesos, anys, ha sigut el tema dels colors, no? Era molt difícil que la gent pugui saber si el color groc volia dir vianants, si el color blau volia dir bicicletes, si el color vermell volia dir carga i descarga, etc. No? Vull dir que en aquest sentit hi ha hagut molt poca planificació i s'ha creat una sensació de precarietat que ha comportat que la gent no sapigués per on podia i per on no podia circular.
La majoria dels barcelonins creuen que la ciutat no està preparada perquè vianants, ciclistes, patinets, motos i cotxes convisquin en el mateix espai. Laia Colomer.
Carrils bici en sentit contrari a la circulació, supressió d'alguns carrils per cotxes, canvis de prioritat, carrers amb la velocitat màxima 30 km hora o l'aparició de les superilles. Són alguns dels canvis que han aparegut a la ciutat en els últims 5 anys i que, segons el RAC, han desconcertat els ciutadans, tant que 2 de cada 3 asseguren que cada vegada és pitjor circular per Barcelona. La cap de l'àrea d'estudis de mobilitat del RAC, Alba Rey, demana una senyalització més senzilla i clara.
És complicat que el teu itinerari, segurament el que fas més sovint a la feina o al centre d'estudis, passes per molts tipus de carrers i en cada tipologia de carrer tens una normativa diferent a respectar, no? Diguem-ne, i la infraestructura s'ha de resoldre i la senyalització ha de ser molt més legible i molt més clara, més entenedora.
Segons l'estudi del RAC, circular també és menys segur, pensen 4 de cada 10 conductors, i qui en surt més mal parat és el patinet. Tota la resta, vianants, ciclistes, motoristes i conductors de cotxes, creuen que són els que tenen actituds més perilloses.
A més, aquest Tech Sprint serà la seu de la Catalan Pitch Co... Perdó, avui arrenca a Barcelona, això que parlàvem, el Tech Sprint, l'edició tercera. L'esdeveniment reuneix emprenedors, empreses emergents, corporacions i fons d'inversions per debatre sobre el present i futur de l'ecosistema tecnològic català. Durant 2 dies, més de 130 ponents, entre els quals els directors executius de Mango o de MediaPro, compartiran les seves experiències en col·loquis i taules rodones a la Llotja de Mar. Miquel Martí, el CEO de l'entitat impulsora d'aquest esdeveniment, Tech Barcelona, a part de RAC1.
El que estem intentant és sobretot posar en valor totes aquelles companyies, totes aquelles organitzacions que tenen un paper actiu i rellevant pel que fa a l'ecosistema tecnològic de Barcelona i per extensió de Catalunya. Parlarem d'indústries que tenen molta rellevància al país, com poden ser la salut o el PropTech, i a més tindrem ponents que d'alguna manera són la punta de llança del coneixement en molts sectors diferents, principalment en intel·ligència artificial i Web 3.0, també a l'escenari.
A més, el Tech Sprint serà la seu de la Catalan Pitch Competition, que escollirà l'empresa emergent de Catalunya de l'any entre prop de 200 que s'hi presenten. La Diputació de Barcelona implantarà un sistema de sensors a casa de les persones grans per detectar quan els passa alguna cosa. Són sensors que es posen a totes les habitacions, que estableixen quina és la seva rutina i alerten quan hi ha un canvi de patró. El programa té un pressupost de 3 milions d'euros. I atenció a la dada, perquè recull avui La Vanguardia. Atenció, des del 2022, al començament, el servei de teleassistència ha atès gairebé 600.000 trucades de persones grans. I sabeu què els hi passava a la meitat d'aquestes persones grans? La meitat d'aquestes trucades van ser per poder xerrar una estona i no sentir-se soles. Ja es pot adquirir el calendari Talita del 2023. Com sempre, els nens i nenes amb discapacitat intel·lectual en són els grans protagonistes al costat de cares conegudes del món de la música, de l'esport, de la moda, de la televisió o de la cuina. És la 21a edició d'aquest meravellós calendari solidari. La foto del gener és pel Diego i el presentador Roberto Leal, la del febrer per l'Antonio i el cantant Sebastián Yatra. A la resta de mesos hi ha personalitats com Àlex Rins, la cantant Rosalén, l'actriu Bea Segura. El calendari tanca el desembre del 2023 amb el rock acompanyant l'Òscar Dalmau. Per cert que aquest calendari, en breu, el diumenge, amb La Vanguardia. I d'aquí uns moments, més notícies a l'espera del que pugui passar d'aquí un quart d'hora amb el comptat al Congrés.
Tinc un missatge d'una empresa de transports i em demana que accedeixi a un enllaç.
La meva neta m'ha dit que truqui al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o que contacti a través de WhatsApp o Telegram. Fes el mateix.
Ciberprotégete. INCIBE, campanya financiada per la Unió Europea Next Generation Plan de Recuperació, Gobierno de España.
Però anem a veure. A tu què t'importa?
A tu què t'importa si crido als meus fills?
Si li crido fins fer-la plorar.
A tu què t'importa si li giro la cara?
Si li dic que no val per a res.
És la meva filla.
És el meu fill.
Són els meus fills.
A tu què t'importa?
La violència contra la infància o l'adolescència no és un assumpte privat ni domèstic. Ens incumbeix a tota la societat. A tu t'importa. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
El multipremiat Retrat de Sissi, L'emperatriu rebel, pel·lícula candidata als Òscar, arriba als cinemes el 2 de desembre.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no ha tocat el mòbil en tot el dia.
Quina influència l'està fet el meu germà.
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi, al millor preu. Vine i comprova-ho amb els espàrrecs de Navarra i el formatge triple crem de la nostra marca Special a només 3,19. Tan cremós i tan deliciós que no té ales, però volarà de la taula. Així de fàcil, així d'Aldi.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Un sí que ho canvia tot. Tu dius sí a un assessorament financer sostenible. A CaixaBank diem sí a productes compromesos amb les persones, la societat i el planeta. Com la gamma sí, amb l'assessorament de BlackRock en inversions d'impacte. Digues sí tu també i descobreix el poder transformador de les teves inversions. Pots trobar les dades fonamentals de fons i plans a caixabank.cat.
Has d'activar palanques per arribar a final de mes? Tranquil. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros i et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
3, 4 i 2 minuts de nou. Atenció al repte solidari que s'ha posat a un callosenc. Vol pujar 1.200 vegades al turó de Collbaix, al Bages, abans de finals d'any. Es diu Joan Gómez Bonamusa. S'ho ha proposat després de tenir un accident de bicicleta l'any passat i ha decidit que, a més, li donarà una pàtina solidària. Tots els diners que recapti els destinarà a la Fundació Miquel Valls per lluitar contra l'ELA, contra l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha parlat en Joan Gómez a RAC1.
Això de l'Iron va semblar una permetat molt dura i, ostres, doncs poder ajudar a la investigació a que es busqui la solució d'aquesta permetat, doncs em va semblar la més idònia.
El Joan Gómez Bonamusa, puc certificar que, al marge de ser una persona extraordinària, per fer coses com aquestes es pot dir que està meravellosament també com una cabra. El lema de la campanya és «Dono el meu alè contra l'ELA» i ven samarretes a 12 euros. Es poden demanar escrivint un missatge al correu reptacollbaix1200@gmail.com reptacollbaix1200@gmail.com fins al dia 11 de desembre. A més, també hi ha la possibilitat d'esponsoritzar la samarreta donant 200 euros. L'entrenador de futbol, Pep Guardiola, ja s'ha sumat a aquesta causa. Les festes de l'Os dels Pirineus han obtingut el reconeixement com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Ara les institucions dels pobles del Vallespí, a la Catalunya Nord i d'Andorra, on se celebra aquesta tradició, tenen el deure de difondre i transmetre aquesta festivitat a les generacions més joves perquè es mantingui viva amb el pas dels anys. I avui aquí al Món a RAC1, a partir de les 11 del matí, parlarem de pantalles. I abans de parlar de qui ens visitarà avui aquí al Món a RAC1, deixem explicar que Willow torna a la pantalla. El mític personatge dels 90 reviu una sèrie carregada d'acció que s'estrena avui a Disney+. La història que passa anys després de la primera pel·lícula compta en bona part del càsting original. I Netflix estrena Un hombre d'acción.
Me llamo Lucio Urtubia.
La pel·lícula dirigida per Javier Ruiz Caldera explica la vida de Lucio Urtubia, un anarquista que engega una operació de falsificació per enganyar un gran banc mundial. La protagonitza Juan José Ballesta i té diverses escenes rodades a Catalunya. I encara parlant de plataformes, per molts anys a Filmin. Filmin fa 15 anys. Aquesta plataforma catalana va néixer el 2007 com a alternativa als grans catàlegs internacionals. Ho va fer des de Catalunya apostant per un criteri clar que els ha dut a consolidar-se com un agent imprescindible de l'ecosistema audiovisual català. Filmin té actualment un catàleg amb més de 10.000 pel·lícules, 445 sèries i gairebé 700 curtmetratges. I aquest any ha fet un pas endavant apostant per produccions pròpies. I el periodista Jaume Figuera rebrà el Gaudí d'Honor 2023. L'Acadèmia del Cinema Català reconeix l'extensa trajectòria del gran Jaume Figueres, que durant més de 50 anys ha estat un referent per la crònica i divulgació del cinema. Històric presentador de Cinema 3 a TV3 i crític de fotogrames durant dècades sota el pseudònim de Mr. Belvedere, Jaume Figueres celebra el premi i defensa que el cinema català viu un gran moment.
El que respecta a Catalunya és evident que van falta diners i fan falta una mica més d'indústria, però talent en sobra. I les coses estan claríssimes aquest any, sobretot, i l'aportació de les dones directores ha sigut molt important en aquests últims mesos. Per tant, jo sóc optimista, però prudent, també.
I divendres que ve, Disney Plus estrena la seva primera sèrie de producció espanyola. Es titula La Última, i la protagonitza una parella de moda, la cantant catalana Aitana i l'actor de Madrid Miguel Bernadó. A l'última, Aitana és una aspirant a cantant que es retroba i s'enamora d'un antic company d'institut, un aspirant a boxejador que interpreta Bernadó. És la primera sèrie que protagonitzen Aitana com a actriu i la primera que fan tots dos junts, que, com segurament sabreu, també són parella des de fa alguns anys. Aquest matí, a partir de les 11, Aitana, Miguel Bernadó i el director Eduard Cortés al Món a RAC1 parlant d'aquesta sèrie que es titula La Última. Les paternitats imperfectes del musical dels Amics de les Arts, Pares Normals, van estrenar-se ahir al Teatre Poliorama de Barcelona. La comèdia musical, que dirigeix en Sergi Balbel, explica la història de l'Aran, un jove que torna a casa per explicar als pares que s'ha promès. Però, de sobte, té un accident inesperat que li fa replantejar tota la seva vida. Qui és ell? Què vol en aquesta vida? Quins són realment els seus pares? Un dels plats estrella de la proposta són les 12 cançons inèdites que els Amics de les Arts han compost exclusivament per aquesta obra. Pares Normals ja havia ofert algunes funcions, però l'estrena oficial va ser ahir. El muntatge, atenció, ja ha venut més de 12.000 entrades i es podrà veure a Barcelona fins passat Reis. Va assistir a l'estrena el crític de teatre del Món a RAC1, Xavi Pardo.
L'arribada de Pares Normals és una magnífica notícia per la cartellera de Barcelona. Un musical de creació aixecat des de zero, amb música en directe, en català, pensat pel gran públic i de qualitat. No és poca cosa en un context dominat per franquícies basades en èxits de Hollywood que atrauen el públic més pel reclam del títol que no pas per la feina que hi ha al darrere. Marc Artigau i els Amics de les Arts, Pares, Normals o no, d'aquesta comèdia musical, poden estar ben satisfets. Les cançons tenen el segell de la banda, però alhora el distanciament necessari per no convertir els amics en els protagonistes de l'espectacle. Cançons que funcionen de meravella al servei d'una història senzilla però efectiva, amb algunes trampes que el públic està més que disposat a perdonar. I damunt l'escenari, talent a cabassos, començant per la parella protagonista que formen Enric Cambray i Júlia Bonjoc, seguint pels sèniors Albert Pérez i Anabel Tutusaus, que estan esplendidíssims, i acabant pels camaleònics Lucía Torres, Anaer Via, Bernat Cot i Víctor Gómez, que eleven el nivell de les escenes corals. Amb tot plegat, el més normal és que sigui un èxit.
Vuit i 53 minuts. I atenció, perquè Pat Gill i Quevedo trauran una col·laboració que s'anomenarà Real G. L'avançament d'aquest nou tema que la cantant catalana va publicar ahir al seu perfil de TikTok. L'anunci de la col·laboració va encendre les xarxes, i és que mentre que alguns dels seguidors de Bad Gill han celebrat aquesta col·laboració, molts altres li han retret que canti amb un artista masculí i no amb una de les seves companyes de professió. Entre els fans de Quevedo també hi ha hagut polèmica. Alguns han assenyalat que és el pròxim hit i, en canvi, d'altres han afirmat que no estaria a les seves llistes de reproducció. I encara en plana musical, més enllà del cartell del Primavera Sound, qui també ha anunciat cartell és el Guitar Barcelona. Un dels plats forts és al Palau de la Música, Zas. Serà el 22 de març dins de la gira Organic Tour, on la francesa presenta el seu últim disc, Issa. També se suma al cartell al guitar Andrés Calamaro, que actuarà al Gran Teatre del Liceu. Núria Graham passarà per l'antiga Sala Bars, rebatejada ara com a Sala Paral·lel 62, el 17 de febrer. I mentrestant, avui la Pegatina ha estrenat cançó, que es titula La Festa, un senzill el que els de Montcada i Reixac van acompanyar de Santa Salut, de Tietz i Jazz Woman. Tira! El single de La meva gent, el primer i esperat EP en català de la Pegatina. La Festa vol representar una celebració entre amics. El diari Segre rep el premi a la millor publicació de premsa diària que atorga l'Associació de Premsa i Revistes en Català. L'Ebre, en categoria de premsa no diària, Núvol en digital i Entreacte com a revista també han tingut guardons a la 22a edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. També han reconegut el programa Eufòria de TV3, les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar i el Soft Català per la defensa i promoció del català. Mecenes i amants de les arts, es van donar cita ahir al Joc Barcelona a la presentació de la nova peça d'art digital dels artistes residents a Barcelona, Desilens. L'obra, un mapatge de mitja hora de durada, s'ha dividit en milers de peces que s'han posat a la venda per finançar projectes culturals en català. I era la Maria Cusó.
Si el digital forma part indissociable del nostre dia a dia, era només qüestió de temps que arribés al món de l'art. De fet, ciutats com Berlín o Londres, a l'avantguarda de la cultura, fa anys que l'art digital gaudeix de bona salut. Ahir, el Joc Barcelona va acollir una acció pionera ideada amb l'ideal Centre d'Arts Digitals, la presentació i posterior venda d'NFTs d'una obra creada per als artistes de Silence. Ho explicava Jordi Selles, de l'ideal a RAC1.
Aquesta peça es dividirà en aquestes peces, no?, d'un segon cadascuna, perquè per tant serà propietat exclusiva d'aquella persona que el compri, d'aquell col·leccionista o d'aquella persona que vulgui ser membre del joc, que pugui formar part d'aquest col·lectiu vinculat a la cultura, vinculat al dia a dia de la cultura i de la llengua catalana, i a més posseirà aquesta peça que és única.
La venda d'NFTs tenia un valor afegit important, i és que els diners recaptats serviran per finançar projectes culturals en català, un dels principals objectius del joc, que treballa per convertir-se en un hub de la cultura de la ciutat.
I a la resta dels esports, amb Repsol, a banda de l'actualitat del Mundial, avui també hem de parlar del bany de realitat que hi ha el director esportiu del Barça, Jordi Cruyff, va fer el tudiràs de RAC1. Entre altres coses, va assegurar que fitxar el mercat d'hivern pinta molt magre, encara que se'n vagin jugadors per culpa de les modificacions que ha fet Javier Tebas a la política del topall salarial.
Por ahora, con Fair Play, al día de hoy no podemos. No solo es una cosa, son varias cosas que se juntan y que te hacen que un Fair Play, pues... que esté complicado. No es cuestión de se marcha un jugador y está solucionado.
D'altra banda, Jordi Cruyff també va deixar clar que Xavi és una aposta a llarg termini i va demanar paciència si no arriben els resultats d'aquesta temporada. Per cert, que en bàsquet, la penya ha perdut el lideratge del seu grup de l'Eurocup després de perdre de 5 punts contra el Brest de França, i en vol avui el Barça li retira la samarreta a Víctor Tomàs. Ho farà a partir de 3:15 del vespre en el partit de Champions contra el Kiel alemany. Ahir l'excapità blaugrana va admetre al Tudiràs de RAC1 que mai ha dubtat que el Barça estaria a l'altura del que li van prometre.
Mai vaig pensar que no es faria, la veritat, sempre vaig confiar en què es podria fer, i molt agraït, no?, al club, molt agraït al president, a la junta directiva. Al final el president Bartomeu, quan em vaig retirar, doncs va prometre d'alguna manera que el club faria això, i la nova junta doncs simplement van decidir com fer-ho.
Víctor Tomàs ha jugat 18 temporades al Barça i ha guanyat 69 títols, només darrere d'Aitor Egurrorra en hoquei patins i de David Barrufet, el mític exporter del Barça d'handbol.
Per la meva família i per mi és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un milió i mig de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ramon Bartoli, bon dia.
Bon dia.
I una abraçada a la Mònica Usar, que està tapada fins les orelles a casa seva. Però el Bartoli ara fa del que sempre havia fet, que és el meteoròleg.
Sí.
Fa fred, eh?
Déu-n'hi-do, oi? Sí, sí, em fa fred i, a més, encara n'ha de fer més els pròxims dies perquè les matinades seran més fredes que aquesta anterior, que hem tingut algunes glaçades a l'interior i, de fet, al migdia es notarà aquesta sensació de fred perquè a la costa tindrem temperatures de 12 a 13 graus, potser cap als 15...